Figueres. I ara els Origuelers i les Culleres cantant en català. Sí, és un espai patrocinat per la Generalitat de Catalunya.
Que collons, Miami, que Florida Beach.
Bé, doncs ara i per començar farem un foc de camp i ens posarem tots enrotllant i cantarem mans a les mans i bona nit, bons germans, que us doni un bon son. La seva pau dolça de ball pel món. Bona nit, germans, bona nit. Però abans de tot això us he preparat un joc que és una cançó i una cançó que és un joc a la vegada. Passa primer l'ou o la gallina. Ai, cas un Judas. Bé, la qüestió és que jo dic una frase i barra o oració i vosaltres repetireu al final de la mateixa, de manera que crearem un veritable joc multimèdia enmig d'aquests paratges, d'acord? Doncs vinga, som-hi tots, a la muntanya!
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la
muntanya! Molt bé, nois, molt bé, caram, sou més eixerits que un pèsol i que un gínxol. Bé, doncs ara, i abans de complicar una miqueta més el joc, el que farem serà repetir aquesta inoblidable excursió a la muntanya, d'acord? Doncs vinga, som-hi de nou, a la muntanya!
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, Tomàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots!
Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya.
Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Oh, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon, i com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, que segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé, i ara el nostre amic es diu Ramon, ni al riu ni a la muntanya.
Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic?
Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranya si esteu fets una colla de feixistes.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Amigues, amics, avui farem el cim. Avui pujarem al Taga. A continuació parlarem de l'ascensió a un dels cims emblemàtics de la Vall de Ribes. És una excursió reservada a persones amb un nivell mínim de preparació, tant per la durada com pel desnivell. Per això la mainada petita hauria de quedar exclosa de fer-la completa per la dificultat que comporten alguns trams del trajecte. Tot i que és una excursió que, globalment, es pot catalogar de duresa mitjana, sempre i quan es faci fora l'època hivernal, ja que la neu hi posa certes traves, com vàrem poder comprovar nosaltres a l'anar-hi l'hivern passat. La caminada comença al poble de Pardines, on s'hi arriba des de Ribes de Freser. Un cop passat el pont que hi ha a l'entrada del nucli, venint de Ripoll, seguirem el passeig a mà esquerra en direcció a Caralps, i l'estació Ribes Vila, del Cremallera de Núria. I tot just deixat a mà dreta el carreró que dona entrada a l'aparcament, seguirem recte amunt creuant les vies del tren per enfilar la carretera que, en uns 6 quilòmetres, ens porta a Pardines. Pardines és un encantador poblet del Ripollès. A l'entrada del poble i a mà esquerra, darrere de les primeres cases, hi ha un carreró que mena a un bon aparcament, un aparcament prou ampli per deixar el vehicle. Per fer l'ascensió al Taga, i podem dedicar unes 6 hores entre pujar i baixar, tenint en compte l'estona obligada de contemplació des del cim i si volem escriure alguna nota al llibre que es troba en un indret a la vora de la creu. Si es vol escurçar una hora, podem estacionar el vehicle a la zona de Santa Magdalena de Puigsac, que és una capella on s'inicia la ruta pròpiament dita. Per arribar-hi cal sortir del nucli de Pardines, que es troba a 1.226 metres d'alçada, per una pista formigonada degudament senyalitzada que du a Camprodon, deixant després d'uns metres de baixada a mà esquerra el desviament que ens portaria a aquesta població ripollesa per la Collada Verda, seguint nosaltres el camí natural que després d'una baixada passa el riu Segadell per un pont de ciment i torna a pujar fins a manar-nos en poc més de mitja hora a l'església romànica de Santa Magdalena de Puigsac, on podem gaudir d'una magnífica vista del poble i la vall de Pardines des de la Serra Cavallera, i el Taga es trobarà aleshores davant nostre i tot l'entorn natural que ens envolta. Des d'aquesta bonica ermita de Santa Magdalena, uns metres més amunt, deixant un primer trencall, continuarem caminant fins a trobar, al cap de pocs metres, el mas Can Roca, des d'on, a mà dreta, surt un camí ample que, en pujada continuada però bastant suau, ens acostarà a la falda del Taga. Passarem un primer filat, el filat aquest que protegeix el bestiar, deixant a la dreta una pista que travessa el torrent, que no agafarem sinó que seguirem per l'esquerra i pujant amb una suau ziga-zaga, trobarem un segon filat que acabarà per deixar-nos, després de l'únic tram pla del camí, en un petit prat de pastura on hi ha unes tanques per guardar el bestiar i uns abeuradors. Aquest és el darrer punt on el camí és evident, ja que a partir d'aquí comença l'ascensió pròpiament dita a través del Coll del Bac i del torrent de Vilaró, que davalla de la muntanya. De totes maneres, el que sí hem de dir és que no hi ha cap perill de pèrdua. Si el cim és evident, es pot pujar per qualsevol indret, tota vegada que la pujada al cim és molt clara i, com dic, molt evident. De totes maneres, el millor és enfilar-nos per la nostra esquerra, per sota una cabana de pastors que hi ha, quedant-nos a la dreta i al front altres dues construccions similars, una de fusta i l'altra més avall de pedra, arribant a un tram engorjat i irregular que ens durà als peus del Taga, que ara tenim majestuós al davant, destacant la seva creu fita final del trajecte. A partir d'aquí la pujada és lliure, ja que hi ha força possibilitats, però totes elles acaben pel mateix punt. Per tant, podem tirar pel recte, on el pendent és considerable, o bé cercar la carena de l'esquerra fins a trobar la Portella d'Ogassa, des d'on la pujada és més llarga però més suau, obrint-nos la possibilitat de contemplar dos paisatges completament diferents. D'una banda, la serralada que formen les altes muntanyes pirinenques ripolleses, i per l'altre costat, les formes més suaus que envolten la vall del Ter, així com una ampla extensió que abasta les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Osona. En una mica més de camí, arribarem al cim del Taga. Hi veurem la seva creu, un altar i una fita geodèsica, adonant-nos que és un cim nu, pla i allargassat que permet una visió circular amplíssima. Així, si el dia ho permet, al sector nord tenim les muntanyes ripolleses que tanquen els circs d'Ull de Ter i de Núria. Per exemple, de dreta a esquerra veureu el Costa Bona, el Roca Colom, el Bastiments, el Balandrau i el Puigmal. Més enllà, obrirem la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Per seguir en aquest sentit, però en primer pla, amb la Serra de Montgrony i al lluny el Pedraforca o els Rasos de Peguera. Al sud la vista és molt ampla, amb la Serra de Sant Amans davant nostre, i a l'horitzó les característiques siluetes de Montserrat i el Montseny o les cingleres osonenques. Si ens hi fixem bé, fins i tot podem veure l'indret on es troba el nostre poble, Sant Feliu de Codines. A l'est s'extén la Serra Cavallera amb la Portella d'Ogassa a tocar mateix, destacant entre les muntanyes garrotxines el Puig Sacalm. La baixada la podem fer pel mateix camí, encara que si planifiquem la sortida amb dos vehicles, podríem combinar l'anada o la tornada pel Coll de Jou. El Coll de Jou es troba a prop del poble de Bruguera, on el camí comença al costat del refugi de Sant Jordi, des d'on la pujada és molt més recta, però notablement més curta. El seu una via directa, i molt més difícil, per tant. Per Ogassa, venint per la zona de Sant Joan de les Abadesses, d'on surt un sender senyalitzat a mà dreta de la pista, abans d'arribar a l'església romànica de Sant Martí d'Ogassa, o bé agafar el sender que porta directament a Ribes de Freser, passant pels Plans de la Massana, sent aquest un altre dels camins més habituals per pujar al Taga, ja que permet fer-ho en transport públic, no sent aleshores necessari disposar de vehicle propi, encara que el seu grau de duresa és superior per aquest indret. En total, amics i amigues, haurem salvat un desnivell de 814 metres, ja que el cim del Taga es troba a 2.040 metres d'alçada, i haurem caminat aproximadament uns 7 quilòmetres. Aquest és un cim que us encareixo detingudament de què el feu. Jo l'he fet potser 10 o 12 vegades. Per què? Doncs perquè al poble de Pardines hi ha un càmping molt bonic, el càmping de Pardines. És un càmping de muntanya, dels que a mi m'agraden, perquè té una visió molt clara del Pirineu mirant a tots costats. És un càmping que pertany a la masia de Can Barretort. Can Barretort era una masia que vivien del bestiar i després van voler canviar la seva vida, veien que era molt esclava, molt bestiar, i van obrir aquest càmping. I aquest càmping és un càmping realment bonic per passar uns dies relativament a la vora de Sant Feliu i permet, entre altres coses, pujar al cim del Taga. Amigues, amics, fins al proper programa. Adeu-siau.
Molt bé, doncs ja tornem a seguir en directe, que això que ha sonat ara era enllaunat, com hem dit, i teniu que veure'ns aquí escoltant atentament, perquè el proper mes de febrer, el dia 26, per programa hi ha una sortida programada doncs en el Taga, i per tant estàvem aquí tots atents a veure per on es puja, per on no, i anar comentant la jugada, a veure com es pot plantejar. Això no ho havíem parlat amb el Toni, ha sigut pura casualitat de que ens portés aquest cim per fer. I sí, és un cim, com diu ell, molt, molt bonic, perquè està just al centre del Pirineu. Però bé, ara tornem a baixar, anem cap a la Plana i baixarem cap a Caldes, que amb el Miragall i també amb una trucada que farem per telèfon, farem una mica de tertúlia de com va anar Sant Sebastià. Per tant,
thank you. Bé, doncs per parlar-nos una mica de la plec que hi va haver ahir a Sant Sebastià, tenim aquí un personatge doncs, que hi va estar precisament i que hi van estar, em penso, des del dissabte, em fa la fita. Tenim aquí el Joan Miragall. Que
ens Hola, bona nit.
Bona nit. I tu, vosaltres hi vau estar, em penso, des de dissabte, no? Que us hi vau acostant allà, ja?
Sí, sí, nosaltres ja vam començar una mica per etapes, però ja vam pujar tres cotxes al matí, de bon matí. Bueno, pel que nosaltres és bon matí un dissabte, és a dir, les 9.
Bueno.
I ja vam començar a preparar tot el que era tendes, a muntar la cuina, a muntar les taules, perquè també anem amb canalla i al vespre s'ha d'estar bastant organitzat, si no allò és un desastre. No? Mm-hmm. I llavors ja pugem amb la idea de començar a tallar molta llenya, a buscar-la, i això ja ens ocupa tot el matí.
Us veu escalfar, fent foc, teníeu permís... No hi havia...
Bueno, sí, sí, sembla... sí, el permís el teníem.
Em sembla que a mi em sona si el canadell ara ens
sí,
diu
sí,
que,
sí,
que hi
teníem.
Havia un permís que havia demanat el centre, diguéssim, no?
Exacte.
Molt bé, molt bé.
Però sí, i fent foc, sí, ja vam començar al migdia, vam començar per ja començar a menjar una mica de brasa ja al migdia.
Està bé, està bé. I quanta gent veu anar-hi el dissabte així?
Vam començar a pujar, vam pujar amb tres cotxes, els tres pares de família, per dir d'alguna manera, amb alguns nanos ja que van voler pujar a ajudar. En principi, tradicionalment, les nostres dones ja pugen caminant, elles ho fan bé, però aquest any, per una sèrie de circumstàncies, van pujar més tard amb cotxe també, no? Acabar de portar tot el que no hi cap en el maleter. I llavors ens vam trobar allà al migdia. I a primera hora de la tarda ja va venir l'última parella amb els nanos, que també per circumstàncies no havien pogut venir més d'hora, i ja va ser la colla completa.
Ja,
ens vam quedar una mica empiucats, perquè el sol només el vam veure durant hora i mitja mal comptada,
sí, sí.
Però bueno, amb el foc ja t'hi vas escalfant, i
sí,
estava,
sí.
Va estar força bé.
Sí, sí. Bueno, i llavors esperar que es foti de nit i a sopar, i què, dormir aviat? O
a veure, esperar no gaire, perquè a les 7 ja és fosc, i de seguida es fa de nit. Muntar una instal·lació elèctrica, suposo que no passaria tots els requisits de la FECSA, però bueno, de moment ja ens va bé, i preparar el sopar.
Sí, que perdona, que portava un grup electrogen també i tot.
Sí, 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 bé, pugem una burra, que aquest any vam pujar inclús fluorescents
ja.
per la cuina, perquè si no t'hi veus gaire. Inclús com a catxondeo vam pujar una tele, no?
Ah, està bé.
Sí, la feina va ser sintonitzar-la, quan realment la vam tenir sintonitzada, doncs ja la vam apagar, perquè ja no ens calia per res. La broma, no?
És com si fos un gos que us va fer companyia, no?
Exacte,
diuen que la tele fa
allà,
companyia.
Sí, però res, no la vam ni mirar. No, la gràcia és estar a la vora del foc, tothom diu la seva, sempre hi ha petita feina a fer, anar preparant el berenar, el segon berenar, començar a preparar el sopar, i mira, i és això, la història.
I a dormir quina hora? Aviat perquè es fa fosc o xirinola?
Una mica de xirinola, la veritat és que aquest any no érem 16 dormint allà dalt. Altres anys han hagut altres companys també d'aquí del centre que heu pujat, inclús amb estufa, que això això s'ha de dir. I no, el que passa és que comences a sopar a quarts de 10 i el que passa és que dius, pa, si primer fas sopa, que si després fas una mica la brasa, una altra cosa, tal qual, acabes a les 11 i alguna cosa, i després doncs entre els cafès i això, per poc d'hora que te'n vagis a dormir, són quarts d'una.
Ja, bueno, seguim. Una mica com a casa, quasi bé, doncs.
Una mica, sí, exacte, una mica com a casa.
Com que...
Una mica més de fred, potser, però com a casa.
Bé, i l'endemà què, us lleveu aviat o ja deixeu...
La veritat és que sempre ens llevem bastant d'hora, perquè el fred apreta a la tenda. Cada any diem... L'any passat va fer més fred, mentida. Cada any fa igual de fred. Quan t'aixeques els cotxes estan gebrats sempre. I llavors ens lleves d'hora, bueno, d'hora, sobre les 7, quarts de 8, i ja el primer que fas és anar al costat del foc, escalfar-te una mica i començar a preparar cafè. Llavors els nanos ja veus que s'aixequen també i vinga a fer torrades, biquinis i mantegues, marmelades... I a partir d'aquí el primer esmorzar.
Mm-hmm.
La veritat és que fem el primer esmorzar, el segon esmorzar, l'aperitiu, el dinar, se'ns ajunta tot una mica.
I llavors ja hauria d'aparèixer la gent del centre que per muntar lo del dinar col·lectiu?
Efectivament, de seguida van arribar ja amb una furgoneta, cada any ja és així, ja pugen de seguida, estem una estona xerrant, els invitem a esmorzar el que vulguin, ja ho han fet ells perquè van molt d'hora, però bueno, estem junts, ja comencen a organitzar-se i també aviat ja comencen a arribar els primers caminadors. No sé a quina hora sortien d'aquí, però van fer via.
Em sembla que sortien a les 8 del matí, per l'efecte, eh? No, no estic necessitant.
Doncs van fer via perquè de seguida van estar allà dalt els primers. I mira, i anar-los veient arribar i anar-los saludant, està molt bé, està molt bé. Realment força gent va pujar.
El temps, què tal? Va acompanyar? Em sembla que no massa, oi?
No gaire, no gaire. La nit va ser magnífica, molt estelada, molt bonica, una lluna magnífica, tota la nit. I sobre les 8 del matí, potser una mica abans, es va començar a emboirar, emboirar, emboirar i ja va estar així tot el dia. Però la nit va ser magnífica.
I o sigui que el diumenge pitjor que el dissabte, diguéssim, de temps.
Sí, no vam tenir aquella hora i mitja de solet que vam tenir mins el dissabte, però el diumenge tampoc ho vam veure. Això va fer que la gent també marxés d'hora.
Jo que vaig estar, bueno, vull dir, no vaig poder pujar, vaig estar per allà a Cerdanyola i també allà amb el temps tot el dia. Vull dir que jo pensava una mica amb els que estàveu per allà dalt, pensava, hòstia, si tenen el dia com ara... No...
Sí, 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 el que passa és que, bueno, si pujo la canalla, tal com arriben, desapareixen, sí, i només... fan acte de presentació a l'hora de dinar, no sé com ho saben, però ho endevinen sempre.
Ja.
I llavors venen, mengen i també després tornen a escapolir-se i ja és qüestió d'endreçar i baixar.
Perquè, o sigui, els nanos haurien bellugar per allà, però així és una excursió programada de posar jo que sé, el farell... Alguna
no, 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 almenys que jo sàpiga, no, no es fa.
Molt bé, posem una mica de música, doncs, per acabar-ho d'entretenir.
Acabó les presumides burladores de Madrid. I a la JJ s'hi acabó la rosa, i a la JJ el Vilalclavé. A la JJ no hi ha flor més bona, a la JJ que a Montaniser. A l'Oliva les ponzelles i a Cal Simon les galants, a Senyús les perfumades i a Fava la flor del ram. I a la JJ s'hi acabó la rosa, i a la JJ el Vilalclavé. A la JJ no hi ha flor més bona, a la JJ que a Montanissell. A Oliana diu que ella... Lo gabacho de les serres, lo torrades i l'Andreu, naven carregats de trampes per agafar la guineu. Van parar per engillaços, costa avall i costa amunt. Sant Corneli, l'eri, l'eri, aplaneu els d'aire amunt. La Torrades taleia bé, el Torrades i l'Andreu, mentre robaven les trompes del forat del Boixareu. En van omplen a tres aquests i un morralet cada un. Sant Corneli, l'eri, l'eri, aplaneu els d'ahir damunt.
Necessita reparar el seu ordinador i no sap on ha d'anar? Necessita una xarxa per la seva empresa? Vol un ordinador fet a mida? Els seus problemes han acabat. Truqui sense compromís a Serveis Informàtics Josep al 93 866 2745 866 2745. Oferim serveis tècnics per a empreses i particulars. Reparació d'ordinadors, xarxes, internet... Li oferim servei a domicili i li reparem l'ordinador a casa. Si es tracta d'ordinadors i d'informàtica, Serveis Informàtics Josep és la solució. Recordi aquest telèfon, 93 866 2745. 866 2745. És fàcil, 2745.
Regatxat es passejava amb la fuses pels carrers, perquè fuses no es punxés. Regatxat girava lluny, Sant Corneli, leri, leri, aplaneu els d'aire amunt. També n'haurem de parlar, que es va vendre la guitarra a un músic d'Organyà. Mireu si va fer bon tracte a Barato de Llevó. Sant Corneli, leri, leri, aplaneu els d'aire. Dalt del campanar hi ha malvés i bardisses als carrers. Si és romper aquelles portes i els horts plets i ordiguers, no els guardeu de pedregada.
Sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
Doncs bé, després de diverses trucades que comunicava, hem fet una trucada ara mateix a Castellar del Vallès. I per què l'hem fet aquesta trucada? Doncs truquem a l'Albert Cornet, que és un excursionista del Centre Excursionista de Castellar, que va pujar ahir també a Sant Sebastià per anar a la plec i es va quedar en el dinar i va continuar la festa. Bona nit, Albert, com va això? Albert?
Sí.
Hola, em sents?
Sí, una mica malament, però...
Vale, és com el micro i tot plegat és una mica complicat.
Sí,
a veure com ens en sortim. No, estàvem dient que estem parlant de la plec de Sant Sebastià.
Sí.
I era per veure, doncs, com és que de Castellà pugeu a la plec i veure com ho feu això de per anar... Perquè vosaltres pugeu a peu, no?, des de Castellà. I per on pugeu de Castellà cap a Sant Sebastià? Quin camí seguiu, més o menys?
El camí que ve recte és pujar per darrere el Puig de la Creu, anar cap als Tres Pins, i després dels Tres Pins agafem la trenca d'anar cap als Farells, a l'esquerra, hi ha una baixada a Sant Sebastià, cada vegada està més malament perquè les motos que passen per tot arreu ho han descalçat i jo ja hi ha uns forats i ja t'hi podrem baixar.
Això passa a més un lloc per mala sort.
Sí.
Bé, i després torneu, acabat de dinar, torneu a agafar els fetapans i un altre cop cap avall a peu o com ho munteu?
Una variant és després de vegades anem per un cantó, l'altre per l'altre, de tornar cap a Collmoner, que de Falc i Castellà, que això és més llarg i a vegades el dematí passem per un cantó i la tarda per un altre per fer la volta completa. Però també si fa mal temps, a vegades el dematí alguns pugem amb cotxe i deixem els cotxes allà perquè si hem de marxar corrents, tindre almenys els cotxes a la tarda per poder tornar de seguida cap a casa.
I així no cal marxar tan ràpid, no suposo? Es pot fer més tertúlia.
No, aquest any el temps va fer molta boira, humitat, algun rato sortia el sol però poc, però almenys ens va deixar tindre la festa en pau.
Molt bé, doncs aquí també em passa una nota, em pregunten quanta estona hi esteu, quin temps tardeu a pujar a peu fins allà dalt.
De Castellà a Sant Sebastià pel camí més directe, diguem-ne, pues, pots anar-hi amb una hora, són 9 quilòmetres, pues, d'una hora a tres quarts, dues hores. Si fas la volta ja per Collmoner de Falc, has de comptar ben bé dues hores i mitja.
Vaja, però això ara explica'm, el teu pas o el meu?
No, ja he normalitzat el pas.
Sí.
El pas de la colla, que hi ha dones i a vegades canalla.
Vale, un pas més popular, vaja.
Una hora i tres quarts, si va.
Molt bé. Bé, doncs no era això, era fer palès que en la plega aquest i si fa reunió de gent d'arreu, també hi va gent de Sant Llorenç, em sembla que també puja algú de Sant Manet algun any i de Caldes també sol pujar algú,
sí.
I el tenir el teu telèfon, doncs...
No, de Castellà, nosaltres perquè ens agrada quedar-nos a dinar allà i passar tot el dia a la muntanya, i ara amb la colla aquesta de Sant Fliu, que cal agrair-los tot l'esforç que fan i el muntatge que tenen, que és una cosa molt ben feta i ojalà hi haguessin moltes colles com la seva, no? Però la gent de Castellà també en vam trobar bastanta, que anaven allà o a peu o amb cotxe, tornaven, es muntaven, i tanta gent de tots els pobles del voltant hi continua anant-hi.
Sí, és una plega que encara s'aguanta força bé per els dies que corren i esperem que continuï així. Bé, doncs si tens alguna cosa més a comentar tu mateix, el micro està obert i si no deixaríem aquí la conversa, que la veritat, i gràcies perquè ens has tret d'un apuro que ja t'he comentat abans, hi han hagut uns petits problemes i ens has salvat la papeleta.
D'acord. Vinga, Ramon.
Vinga.
Moltes gràcies.
Gràcies per tot. A reveure.
Felicitacions i agraïment a la gent de Sant Feu, eh?
Molt agraït. Serà tot el mes. Vinga, a reveure. Adéu. Bé, doncs, hem fet ja la primera connexió en directe i ara doncs teníem com a tema del dia parlar de Pirena, però... El directe és així, diuen, com aquells que diuen el futbol és així, aquí no en parlem, però ara va bé aquesta frase, doncs passarem al tema del dia amb... No sonarà la sintonia, però és igual, passarem al tema del dia del tema d'esquí que havíem de parlar. I abans puja la música i acabarem de...
Què busqueu en una ràdio de proximitat? Notícies de Sant Feliu, entrevistes a qui té alguna cosa a dir, reportatges sobre la vida del poble, la difusió de la nostra història, l'esport, la cultura... Des d'ara, a Ona Codinenca. Escolta'ns i parla'ns. Ona Codinenca, al 107.2 FM. T'escoltem.
de minyones prou n'hi ha.
Què quiere que et Maria? Què quiere que et bon dia? Què quiere que et preguntaré? Què quiere que...
Bé, doncs, tenim aquí altra vegada, bueno, no, realment ni ha marxat, no? Perquè s'ha quedat en Joan Miragall. I ara ja deixant la part la qüestió de la plec de Sant Sebastià, volíem parlar una mica sobre les sortides aquestes programades de cada mes que farem a la neu. Sabeu que el proper dissabte, dia 28, si no m'equivoco, hi ha prevista una sortida que anirem a Font Romeu i allà doncs, practicarem diferents activitats sobre la neu. I llavors avui el que volíem parlar amb el Joan era la qüestió que ens aprofunditzar una mica amb el que és l'esquí alpí i veure doncs, com funciona això de l'esquí alpí, el material, etc. No? Doncs passem a comentar una mica, en primer lloc, el material. Quin material és necessari per l'esquí alpí?
A veure, en principi, les estacions ja ofereixen molt material. El que és important és portar la roba. La roba i els guants, això sí que ens hem de dur de casa. La roba vol dir roba còmoda i roba apropiada per esquiar. És a dir, jo he vist moltes vegades, per començar, gent que aprofita el que té a casa i veu gent esquiant amb texans, per exemple. A part de ser una roba que no és gens elàstica, que no et permet moure't...
I és molt freda, a més a més.
És molt freda, i com caiguis a terra ja vas xop tot el dia. Sí. És a dir, no, i si fa fred de veritat, doncs pots arribar a tenir certs problemes. Per tant, actualment hi ha roba molt assequible, hi ha de tots nivells, però per sortir a esquiar aquí al Pirineu tampoc fa un fred extrem, normalment fa bo. Llavors, doncs, una roba, uns pantalons que estiguin bé, uns mitjons que escalfin. No cal que siguin gruixuts, però sí que siguin mínimament bons. La teoria de les capes, no? Allò que diem, una samarreta d'aquestes que hi ha ara, d'aquestes fibres tan especials que sembla que no portis res i t'aïllen molt, permeten transpirar. Un jersei, un folre polar i un paravent o un anorac hi ha de sobre per poder esquiar, passar-t'ho bé, no tenir fred ni suar com... no hi ha problema.
A més, el que costa aquest material, aviam, tampoc potser s'han de comprar primeres marques ni coses molt especialitzades, però em fa l'efecte que per un preu més o menys assequible ja...
Depèn una mica com ho vulguis fer. Si t'hi vols dedicar a l'esquí i ho tens molt clar, doncs potser sí que val la pena gastar-te una mica de diners, informar-te una mica a les botigues d'esports que tenen les especialitzades, perquè hi ha moltes que només tenen xandals i bambes, no? Però les que estan mínimament especialitzades, el personal inclús coneix molt el que tracta i llavors doncs, ja t'enfoca molt sobre el que necessites. Hi ha anoracs que des de pocs euros, diguem, fins a, jo he vist anoracs de 1000 i pico d'euros. Si aneu, no cal anar gaire lluny, anar a buscar botigues i dites especialitzades. Aquí a Caldes tenim l'Oxigen, per exemple, que és un noi que està molt documentat, té molt bon material, jo l'he comprat diverses coses allà i realment estic molt content, perquè són primeres marques, no són cares per la prestació que donen.
Amb el Saúl, amb el de l'Oxigen,
sí.
Hem parlat d'algun cop de fer alguna col·laboració també per temes així de material, que vingués ell a temes més tècnics per explicar més concret com...
Exacte, perquè jo a vegades vaig i li dic, mira, necessito una armilla per anar a la neu i no vull portar anorac o no vull... Què em recomanes? I llavors ell m'ha ensenyat alguna cosa que... Molt bé, la veritat, molt bé.
Sí, sí. No, actualment material de tant d'abric com d'especialitzat en cada un dels esports de muntanya i vull dir, hi ha coses verdaderament interessants. El que passa és que t'has de repenjar moltes vegades amb això, amb la gent que ho coneix, amb la, de les botigues.
T'has de fiar però, molt de botigues que
perquè tu... són els que coneixen l'últim que ha sortit, no?
I a part d'això, vull dir, no cal que sigui l'últim, perquè també a vegades, segons quines botigues de Barcelona vas i t'emportaràs l'últim, però també amb uns preus escandalosament últims, no? Vull dir, és una mica valorar el que realment necessites. Vull dir, no necessites un anorac que t'aguanti 60 graus sota zero perquè no el necessitaràs mai. Vull dir, llavors, són diners que costen molt, tot segellat, termosegellat, no sé què, no sé quantos, moltes històries que dius, bueno, però realment això cal per anar aquí al Pirineu a fer un dia d'esquís, que si fa molt dolent tampoc hi aniré, no val la pena. En principi aquest és el material bàsic.
Sí. En quant als esquís, o sigui, pròpiament el que és l'esquí, quines diferències hi ha i quines mides, què ens podem trobar amb això?
A veure, fins ara...
és bastant ampli.
Sí, fins ara havia l'esquí tradicional, que és el que tots més o menys coneixem. El que passa és que és un esquí que necessita uns anys de treball per poder-lo dominar bé i a fons. Llavors ha sortit, la tècnica avança, fa molts anys ja havien sortit uns esquís que es deien compensats, que eren més amples, més curts, i això permet un radi de gir més fàcil, no fer tanta força amb la cama, i sobretot quan comences... et fa por veure't aquelles fustes tan llargues davant.
Sí, sí, realment.
I ara doncs, amb els carving els hem aconseguit escurçar molt i fer-los una mica més amplis, amb la qual et permeten disfrutar molt més dels girs.
Yeah.
El carving en realitat és una manera de girar, no és l'esquí en si, és girar sobre l'esquí interior, no? Quan tu esquies sempre fas força sobre l'esquí exterior, que és el que marca la curva. El carving és just el contrari, però per fer això es necessitava un esquí molt determinat i se'l van inventar. El que passa és que s'han donat compte fa anys que això permet inclús la persona que es posa per primera vegada els esquís que gira molt més fàcil, faci carving o no.
Ja.
Vull dir que llavors és el que s'extès. Ara tots les botigues només trobes carving, ja no trobes esquís.
O sigui, l'esquí aquell tan llarg...
És mort.
Que havies que pràcticament havia de ser una mica més alt que tu, t'havia de passar un pam...
Sí, quan es dits més alt que tu, això ja és història.
Aquest és història.
Ara l'esquí és més baix que tu, depèn molt l'amplada de... Hi ha alguns que els diuen ja parabòlics, que semblen paelles per davant, vull dir que... i aquests són molt curts, però per segons fer quines coses, doncs són molt aptes, molt útils.
De tota manera, els esquiadors aquests, els professionals, aquests continuen per això encara amb l'esquí més aviat antic o ja també s'inclinen cap a aquestes coses?
És un híbrid, és a dir, els que fan aquells girs tan ràpids que tots hem vist, que és l'eslàlom especial, sí, aquells que giren sobre les banderetes, els pals que gairebé que sempre se'ls emporten per davant, aquests fan servir uns esquís molt carving. I els que fan descens, els que es llencen, que no tenen que girar pràcticament, que veus que fan aquells salts i que van tan ràpid, arriben a anar a 140 km per hora per una pista gelada, imagina't. Doncs és molt poc pronunciat aquest carving. Yeah. S'assembla molt a l'esquí que havia tradicional.
Ja, perquè aquell és més llarg i per tant hi ha més superfície d'arrossament.
Exacte, no necessites fer girs molt empalmats i el que necessites és molt canto per poder-te agafar en els moments que has de girar.
Sí.
Perquè aquelles velocitats, qualsevol cosa, la vibració de l'esquí també actua molt i llavors quan més canto tinguis també s'agraeix.
En quant a les botes, què ens trobem amb les botes? Aquest és un camp també.
Les botes és una de les coses que no està massa... Les botes, per començar, han de ser còmodes i que t'apretin relativament. No pot anar... El peu mai pot anar suelto per dintre la bota. Tampoc ha de fer mal, perquè jo he vist a botigues que et deien si no et fa mal no és que no et va bé. Vull dir, home, no és això. Llavors, hi ha molts tipus de botes. Sobretot depèn, el que dèiem, de per què el vulguis fer. Si esquies dues vegades a l'any o tres, o dius, jo és que m'ho agafo com un hobby molt així, hi ha botes molt còmodes, realment molt còmodes, inclús hi ha algunes que et fan el botí a mida, t'inflen com una mena d'escuma al voltant del peu i després ja te'l posen a dintre de la bota de plàstic. I això és molt còmode, va molt bé. Després ja hi ha aquelles botes pels esquiadors més experts o més agressius, que la canya, és a dir, la part del turmell cap a la cama, està molt inclinada endavant, llavors fa que tot el cos vagi més endavant. És un esquí, és una bota que et permet esquiar molt bé, però cansa molt.
Yeah.
Llavors és una posició no còmoda, és una posició molt forçada, Llavors és per fer unes quantes baixades, només. Mm-hmm. Llavors això ja és per persones que ja tinguin un nivell, que ja vulguin fer, dir, mira, escolta, jo faig 3 hores, però les faig a tope, i després ja hi esquia, ja està bé.
Ja.
Vull dir, són les diferències.
Mm-hmm.
Depèn les marques, hi ha botes una mica més amples, hi ha botes més altes, de pont. Això depèn molt les marques, i quan t'has d'anar a comprar unes botes t'has de provar la que més bé et senti, dintre de més o menys les teves idees del que portis, però prova diferents marques perquè trobaràs unes que realment se t'adapten més bé al peu que les altres.
Això del número de tanques que hi havia, a vegades al començament anava amb unes poques tanques i després se'n van començar a posar més, i així té alguna importància?
Depèn molt, jo crec que és més modes que no altra cosa. Vull dir, les botes aguanten molts anys i els fabricants de botes cada any el fabriquen, per tant han d'innovar, però si et fixes, la idea sempre és la mateixa, que t'agafi bé el peu i la cama, que et faci un moviment de flexió cap endavant o endarrere i mai lateral. Abans les famoses torçades de turmell que havia pels esquiadors han desaparegut completament, ara són del genoll. Precisament perquè la bota agafa molt bé el turmell. No tindràs mai problemes amb la bota.
Sí. Bueno, i si portes un bon assegurança en el que és la subjecció de la
fixació.
Bota, la fixació, si està ben compensada i així, normalment si cau...
Això és important, això és important, perquè moltes vegades quan llogues uns esquís et diuen quant peses? I no miren moltes vegades el teu nivell, és a dir, llavors t'ho posen sobre tenen uns càlculs realitzats, i sobre el pes que tens i la llargada de l'esquí la fixació es colla més o menys. Que això vol dir que permet aguantar una duresa.
Sí.
La fixació admet una força determinada. Si tu superes aquesta força, la fixació salta. Tant sigui lateralment, com cap a dalt, com per darrere el taló, et salta. Llavors això, jo crec que hi ha una mica una tendència a les estacions espanyoles de deixar-les molt fluixes i a les franceses d'apretar-les bastant.
Yeah.
És una concepció diferent de l'esquí. Sí, però si t'hi trobes, és així.
Sí. En quant als pals, és important això,
no.
Els pals, o...
No.
Cada vegada menys, potser, i amb els carving encara menys, potser.
A veure, els pals... Els pals al començament, quan comences a esquiar, emprenyen. Molesten i no treus cap utilitat. El pal no t'has d'apoyar, el pal només serveix per marcar el gir just al costat de l'espàtula de l'esquí, de la punta de l'esquí. Claves una mica o marques la clavada, llavors això et permet començar el gir. No serveix per res més.
Home, com a novato, va molt bé per aixecar-te els pals.
T'asseguro que no.
No?
T'asseguro que no. Que el millor és posar els esquís atrevessats a la pista i aixecar-te per apoyant-te sobre el braç.
Sí, doncs jo
que si intentes fer força amb els pals, acabaràs amb unes agulletes i els pals doblegats.
Això sí, vagi com amb agulletes, és el que ho vaig fer.
Sí. I aquests pals que porten tan retorçats, els esquidors aquests d'alta categoria... Que...
Sí, aquests pals, en principi tots els pals són rectes, després hi ha els pals que estan... Hi ha una petita S en el mànec, que això és pels que fan aquests girs tan curts, i llavors amb un petit moviment de canell el radi de gir és molt gran a la punta del pal, llavors permet que amb molt poc moviment de la mà ja tinguis el pal a una distància llarga.
A la punta de l'esquí.
Aquests són els que fan l'esquí, diguem, especial. El descens, aquests que no fan servir pràcticament el pal per res, té aquesta forma corba que s'adapta al cos quan poses les mans davant de la cara.
Per tallar millor el vent.
Llavors, perquè no et sobresurtin, que semblin antenes de tele, doncs s'adapten molt en el cos. I això és per esgarrapar mil·lèsimes de segon, però bueno, tot serveix.
I la resta del material? Guants, cremes, ulleres de sol, gorros, aquestes coses...
A veure...
El gusto del consumidor, no?
Una mica sí. El que s'ha de tenir cuidado, per exemple, és amb les ulleres. Les ulleres no totes serveixen. Unes ulleres de sol normals no paren els rajos UV reflectits a la neu, i això pot donar problemes si t'hi passes hores al sol. Vull dir, no serveixen les ulleres de sol que portes al cotxe, han de ser unes ulleres que ja estiguin mínimament preparades. Tant siguin d'aquestes que agafen completament la cara, els ulls, aquestes de ventisca, diguem, com aquestes ulleres que hi ha normals, que ara les trobes a qualsevol botiga, una mica especialitzat, no? No direm marques, però n'hi ha unes quantes que això sí. Però que sobretot els vidres siguin bons.
Tot bé.
Crema és important per la cara, perquè sembla que no, però fa el sol de muntanya crema molt més que el de platja, i et pot deixar la cara plena de bullofes i, sí, sí. I suporant tota la cara.
I principalment si agafes un dia de sol.
Sí, 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 exacte, sí, si fa un dia amb boira i així, res, no, però...
Bueno, també una mica, per això, perquè... El...
Et pot agafar, però vamos...
Però no tant, però si agafes sol per
descomptat... Jo he vist Setmana Santes persones que després haver tingut que anar al metge,
Sí, sí, sí.
Però el metge amb la cara desfeta del sol.
Sí, sí, sí. Bé, si no disposem de, del material aquest, el podem llogar, per tu és millor llogar-lo, portar-lo ja llogat en una botiga de per la vora o llogar-lo allà, com ho veus això?
A veure, una mica això és de la comoditat de cadascú. A mi, jo tinc material propi, però si alguna vegada vull provar uns esquís que jo no tinc o una cosa d'aquestes, prefereixo anar a la botiga i a peu de pistes. Ja. Primer, perquè arribes allà i dius... Pues, ara fa molt mal temps o inclús està plovent, dius, pues, avui no esquio. Si no tens portaesquí, si no tens perquè no vas a la neu o així, allà ho llogues tot, ho esquis i tal, i ho tornes i ja està. Té aquest avantatge, té l'inconvenient que et donen el que volen. No et coneixen de res, tu deixes el DNI, pagues allà la quantitat que et diuen, et donen alguna que tu creus que és bo i te'n vas i quan tornes ho tornes i te'n vas cap a casa. No saps. En canvi, si tu tens confiança en alguna botiga d'esports que tinguis a la vora, li dius què vols fer, doncs et buscarà algú que s'adapti a les teves necessitats millor que en una estació.
Clar, bueno, més, si vas a un lloc que et coneixen, doncs normalment procuraran
exacte. En canvi, a les estacions, tu imagina't que venen dos autocars abans que tu, imagina't el cas que et faran.
Bé, passem una mica en el que és ja a l'esquiar. Per un principiant, què aconselles? Aprendre a esquiar sol? Que els consells d'un amic o un company que porti que en sap una mica més? O llogar els serveis d'un monitor?
A veure, aquí el millor és llogar un monitor. Primer perquè és una persona que està preparada per ensenyar. Anar sol vol dir pagar-te cops per tot arreu, tenir pors, no saber si ho fas bé o malament... Són molts inconvenients que tu sol no te'ls pots resoldre. I els amics, si vas amb amics que saben més, saben esquiar, però potser no saben ensenyar a esquiar. Tens, a lo millor agafes uns defectes que ells no te'ls saben veure i un monitor de seguida et dirà a l'ombro no els giris tant. O al moment de fer el gir, doncs acaba amb el genoll dret fins a baix de tot, no l'aixequis. I això un amic normalment no ho fa. No té aquesta... sabidoria, no sap realment fixar-se en els defectes, exactament quins defectes té cada persona
i saber-los corregir adequadament, no? Perquè potser t'està dient una cosa que no logra corregir-te.
Moltes vegades sents, tu tira que no passa res. Home, això no és ensenyar. Això és invitar al suïcidi. Això és el millor, jo crec, a no ser que tinguis un amic que realment en sàpiga, que tingui molta paciència, que et posi a la pista que et toca estar, a la inclinació que et toca estar, les més fàcils, encara que tu siguis més esbravat i vulguis, no, escolta, que jo em veig en cor, deixa-ho estar, posa't en lloc on aprens i quan sàpigues ja anirem a les coses més difícils. Jo sou partidari d'això.
Sí, sí. Les pistes com les classifiquem? O sigui, les pistes n'hi han de més dificultoses, de menys dificultoses, com es classifiquen?
Es classifiquen i en colors. Hi ha quatre tipus de pistes. Fàcils, que són de color verd, que són per principiants, per nanos. Després hi ha les blaves, bueno, les verdes serien molt fàcil. Després hi ha les blaves, són pistes molt amples també, hi ha una mica més inclinades, hi ha més arbres al costat, hi ha més una certa dificultat augmentada. Després hi ha les vermelles, que ja són difícils, el grau d'inclinació és bastant més gran, a vegades són bastant més estretes i a les pistes, vull dir que t'obliga molt més a esquiar, no per on vols, sinó per on ja t'indica la pista. I finalment estan les negres, que són molt difícils, que ja són per persones que porten anys esquiant molt especialitzades. De totes maneres, jo sempre dic que no ens fiem mai del color de les pistes, sinó de l'estat de la neu. Jo prefereixo baixar una negra amb bona neu que una blava gelada. La blava gelada, l'esquí rellisca molt, costa molt d'agafar, i una negra amb molt bona neu se t'agafarà molt bé l'esquí i podràs baixar tranquil·lament, amb un cert nivell.
No, però de tota manera, com a regla general...
Com a regla general, em fia tant d'això, que és el que...
Però a part de que la neu normalment estarà per un igual a tot arreu, estarà per un igual tant a les negres com...
Depèn, perquè pensa que les negres acostumen a estar a zones més obades. Llavors són les primeres que gelen, també. les pistes verdes són les que estan més a prop dels pàrquings, són les que estan a prats, llavors són les més assolellades, les més tractades per les màquines, ja estan pensades per persones que no esquien, i les negres ja consideren que allà saps esquiar, i per tant, encara que estiguis treta o més gelada, ja t'espavilaràs.
Molt bé, doncs donem les gràcies al Joan Miragall per aquestes explicacions que ens has donat, i ara passarem a veure si es pot fer la connexió aquesta que teníem pensada amb la Pirena. Bona nit.
Molt bona nit a tothom.
Bé, doncs això s'acaba, estem en els últims minuts d'anem a la muntanya, i acabarem anant a la muntanya doncs, fent una mica d'entradeta del que volíem parlar, que el tema estrell avui havia de ser Pirena 2006, per parlar amb el Pep Parés, el de Can València, aquí a Sant Feliu, i era per dir que bé, Pirena va començar el 21 de gener, la cursa en si, l'únic que el 14-15 es va fer la presentació Nova Icària a la platja de Barcelona, una presentació multitudinària, que va anar a 30.000 persones, això ho hem tret d'internet a pirena.com, i ara mateix estan corrent, estan en plena cursa, va començar el 21, com hem dit, i avui, dia 23, doncs estan a Formigal, i demà se'n van cap a Can d'Enxó. Avui hem fet 36 quilòmetres de cursa, demà en fan 18, sembla que posa 18 aquí, i van fent per acabar el proper 4 de febrer a la Molina, que com sabeu doncs fan un lliurament final de premis amb una gran festa, espectacle, coets, i és una festa molt, molt maca que fan allà dalt. I avui havíem d'entrevistar el Pep, però no ha pogut ser per tenir una reunió ara fins a les 10, i per tant doncs